Lluïsa Feixedes, que tothom em sembla que coneix i potser veig algunes cares noves, en el sentit doncs faré una petita biografia, podríem dir, intel·lectual de la professora Feixedes, perquè ella és actualment vicedegana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, és professora d'Història de l'Art Contemporani d'aquesta universitat, i la professora Feixedes va fer una tesi dedicada al pas, em sentiu? Sí? Dedicada al pas del simbolisme a l'abstracció, en especial a l'obra de Kandinsky de Mondrian. De manera que ja va començar aquest espai seu de l'avantguarda russa a partir de la figura de Kandinsky, i també ella d'alguna manera va ser una de les primeres historiadores de l'art que va vincular el món del simbolisme i el món de la primera abstracció. El món del simbolisme rus en aquest sentit, però també des d'un punt de vista de les directrius estètiques d'aquest moviment. Bé, les seves línies d'investigació doncs també estan dedicades a les pràctiques artístiques de les comarques gironines, però també està molt interessada en els estudis de gènere, i ella ha coordinat el màster de Comunicació i Crítica d'Art de la Universitat de Girona. Bueno, ara ja no existeix, és un màster que d'alguna manera va ser mític en el moment que es va fer, però bé, la continuïtat de la seva tasca va ser tinenta d'alcalde i regidora de Cultura de la ciutat de Girona, com saben, i també ha coordinat o d'alguna manera ha sigut comissària de diverses exposicions, entre elles la que es va fer sobre Martí Alsina al Museu d'Art de Girona en col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Bé, la professora Feixedes doncs parlarà de Natàlia Goncharova i la tradició de l'icona russa. Estem encara en la interpretació de la tradició de l'icona en l'art del segle XX, en aquest cas d'inicis del segle XX, i li volia donar les gràcies també per la seva participació en aquest simpòsium. Gràcies, Lluïsa.
Hola. Sí. Moltes gràcies, professora Balzac, per la seva presentació, per convidar-me a ser avui aquí a seguir parlant de dones artistes i d'art rus, que són dos temes que compartim i que ens interessen a tots. I també doncs, gràcies al professor Khodakovsky, perquè en fi, amb la seva presentació, que ha esmentat també la Natàlia Goncharova al final, doncs, ha situat molt bé aquesta idea de la continuïtat i del canvi en la història de la icona russa, que té molt a veure amb el que explicaré jo, perquè al final en fi, tot forma part d'una mateixa línia. Bé, la influència de les icones en la pràctica totalitat dels artistes que van participar en els diferents moviments de les avantguardes russes és un tema clau per entendre'n el desenvolupament artístic. Fos per les seves característiques formals, per la seva iconografia, per els valors tradicionals i nacionals que encarnaven o per el seu sentit transcendent, quasi tots els artistes de l'època prerevolucionària hi van trobar en un o altre moment una inspiració visual i conceptual que es pot detectar molt fàcilment. Natàlia Goncharova fou una artista singular en aquest context, en tant que, i en això va ser un cas excepcional entre els seus col·legues, va produir pintures amb referències cristianes al llarg de tota la seva carrera. La seva inspiració en les icones, entre d'altres materials visuals, com veurem, fou manifestament assumida per ella mateixa i per els seus coetanis, i representa un cas únic d'apropiació i actualització d'una tradició pictòrica antiquíssima des d'una perspectiva moderna. És en ella doncs, que ens centrarem tot seguit per veure i per estudiar, ni que sigui introductòriament, un cas concret en què les icones exerceixen aquesta influència en un artista d'avantguarda. Goncharova va néixer a Tula, donaré unes petites dades per situar-la una mica biogràficament en el context. Goncharova va néixer a Tula, el cor geogràfic i espiritual de Rússia, prop de Yasnaya Poliana, a la finca de Tolstoi, el 1881, en una família noble, culta i benestant. El seu pare era arquitecte, una avantpassada seva, que es deia igual que ella, va ser en el seu moment la dona d'Alexander Pushkin, el gran poeta rus. va viure una vida, una infància rural i feliç a la finca familiar, fins que el 1892 s'instal·la a Moscou. Aquesta foto és de cap al 1900. Aquest trasllat la fa viure fortament, com una crisi gairebé, les contradiccions entre el camp i la ciutat, un tema que, com veurem, formarà part del seu treball. Tanmateix, continuarà tornant a la finca familiar cada estiu de vacances i en tenim alguna fotografia com aquesta en què la veiem disfressada, per dir-ho així, de pagesa, amb una cosina i una amiga, ella és la de l'esquerra. El 1898 es gradua a l'institut i després de provar diverses possibilitats acaba decidint-se a fer escultura. El 1901 entra a l'Escola d'Arts de Moscou. Aquell any o l'anterior coneix a Mikhail Larionov, aquí els tenim a tots dos, amb qui serà parella tota la vida, espiritual, sentimental, professional i artística, fins a la mort d'ella l'any 1962 a París. Larionov va morir una mica més tard. Estudiarà a l'escola fins al 1908, però ja abans, des del 1906, comença a col·laborar amb diferents revistes, amb diferents grups artístics russos. Coneix, entre d'altres, a Sergei Diaghilev, el promotor dels ballets russos, que ja l'escull l'any 1906 per exposar a París, en el Saló de Tardor, entre d'altres artistes, a la seva mostra d'art rus. Des d'aquest moment irà mantenint una activitat expositiva continuada. A partir del 1910 es vincula més amb els grups d'avantguarda, primer amb un grup que es diu La Sota de Diamants, els noms dels grups russos sempre són molt peculiars. I a partir del 1912 amb un grup propi que funden ella i Larionov que es dirà La Cua d'Asa. A la primera exposició de La Cua d'Asa presenta ella sola 54 obres, que ja és gairebé la meitat de l'exposició, algunes de les quals, per cert, eren religioses i van ser confiscades per blasfemes. Es comença a parlar de neoprimitivisme, comencen a fer aparicions, diguem-ne, performàtiques, aquí veiem a Larionov maquillat, com tatuat, comencen a fer articles en premsa i es donen a conèixer. El 1913 és un any important, participen en diverses mostres col·lectives, presenten el reionisme, ja en parlarem, i a la tardor del 1913 obre una exposició individual a Moscou en què presenta 760 obres d'art. L'any següent en porta una tria, 250, és a dir, una tercera part, a Sant Petersburg, on també es retiraran, per cert, obres seves per blasfemes. En les dues mostres van situar-la com la figura més coneguda, més rellevant, més admirada de l'avantguarda russa de l'època, una mica com l'estrella del moment. El 1914 viatja a Europa per primera vegada, torna a Rússia quan esclata la Primera Guerra Mundial, però el 1915 s'instal·len ella i Larionov definitivament a Europa per treballar en diversos encàrrecs de Diaghilev i d'altres. Com veurem, un dels elements que caracteritzen més clarament la seva trajectòria és l'abundància i la diversitat de motius, tècniques, mides i temes, així com la gran quantitat d'obra que va produir. Va canviar sovint d'estil al llarg de la seva carrera. No hi ha una continuïtat entre els estils, els treballa al mateix temps. Tan aviat és futurista, cubista, com fauvista, o bé inclou elements, diguem-ne, més tradicionals. És una obra que encarna la, diguem-ne, possibilitat de pluralitat del modernisme, que no sempre ho va ser de plural. Ella mateixa es va comparar o va comparar la seva obra amb un patchwork. Si ens fixem en el context cultural en què comença a treballar, com dèiem, veurem que la tendència occidentalitzant propugnada pel grup artístic El Món de l'Art, un grup molt important a principis del segle XX, va ser el tret més destacat de l'art rus fins cap al 1911. Els artistes russos estaven exposats a les influències europees de moltes maneres. Viatjaven a Múnich i a París, veien exposicions d'art rus a Rússia, rebien llibres i revistes i sobretot tenien col·leccions com les de Sergei Shukin i Ivan Morozov privades, però obertes al públic un dia a la setmana, que els permetien veure de primera mà les col·leccions de Matisse, per exemple, això és la casa de Shukin, amb tots els seus Matisse exposats i, per tant, un contacte directe. Per als artistes joves, per molts d'ells, la trobada amb l'Oest va ser com un catalitzador, mitjançant el qual, d'alguna manera, van purificar el seu art i es van alliberar d'elements nocius, com la temàtica nacionalista romantitzada, l'il·lusionisme o el sentimentalisme. Aquesta primera influència occidental es veu en obres com aquesta de Mikhail Larionov, La gitana de Tiraspol del 1903, que ens recorda Gauguin, o en aquesta de Goncharova, La dona amb cigarreta de 1910, que evocaria un Van Gogh, per exemple. Aquesta influència occidental també es percep quan tracten temes més personals. Cap al 1908, Goncharova comença a incorporar imatges de pagesos i del món rural a la seva pintura. Una obra emblemàtica són aquestes jardineres a la primavera. Tractar el tema, aquest tema, per ella, era tornar a la seva infantesa, a la seva història personal i a la seva tradició. Però ho fa assimilant un llenguatge formal pel que fa al colorisme, al trencament del naturalisme, a l'eliminació de la perspectiva, que ha après en gran mesura dels pintors occidentals que admira i coneix. Goncharova va reconèixer el seu deute amb l'art occidental. El 1910, en una entrevista, accepta la influència de Le Fauconnier, de Picasso o de Braque. Tanmateix, cap al 1910-11 o des del 1910-11, veurem que en les actituds de Larionov i sobretot de Goncharova apareix una voluntat explícita de tot i reconèixer els vincles amb l'art occidental, deslligar-se'n i allunyar-se'n progressivament. Tots dos es tornen més contundents en criticar els artistes russos que s'exposen massa a les tendències occidentals, deixant de banda les fonts de la pròpia tradició. El 1912 no volen participar a la segona exposició de la Sota de Diamants perquè hi havia pintors alemanys i francesos i funden la Cua d'Asa perquè hi exposessin només russos que visquessin a Rússia. A partir del 1913, el gir cap a l'est, per dir-ho així, és un fet que caracteritzarà l'avantguarda més radical del moment. La relació amb l'art occidental, doncs, havia permès a Goncharova entreveure la possibilitat d'un art, aquests són els segadors del 1910, que fos del tot contemporani i alhora específicament rus. Però un cop n'havia pres tot el que considerava necessari, calia distanciar-se'n i abandonar-ho. I cito: al començament del meu desenvolupament vaig aprendre sobretot dels meus contemporanis occidentals. Ells van estimular la meva consciència i em vaig adonar de la gran significació i valor de l'art del meu país. Ara m'espolso la pols dels peus i deixo l'oest, considerant el seu significat vulgaritzant, trivial i sense valor. El meu camí és cap a la font de totes les arts, l'est. Aquest viatge cap a l'est, que comença, farà que alguns dels trets plàstics i formals que havia admirat en l'art occidental i d'altres de nous que descobrirà els retrobi en la pintura d'icones. En el seu diari escriu, i cito: Cézanne i les icones són equivalents, però les meves obres, que he pintat sota la influència de Cézanne i de les icones, no són de cap manera el mateix. Jo no sóc europea en absolut. Aquest retrobament amb l'est la portarà insistint en la temàtica rural, com veiem aquí, però també introduir temes religiosos en el seu art que ella percep com al mateix temps nacionals i autèntics. Aquesta és una Mare de Déu del 1911. Per ella, de fet, el tema dels pagesos i els religiosos formen part d'una mateixa continuïtat cultural, estètica i temàtica. Marina Tsvetaeva, la poetessa que es va conèixer, es va fer amiga de Goncharova l'any 28 a París i que apassionada per ella de seguida li va escriure un llibre molt bonic i que us recomano moltíssim, escriu que les icones en l'obra de Goncharova s'entrecreuen amb les obres pageses, que els sants i els segadors venen de la mateixa font. Cal recordar que en el seu viatge cap a l'est, a més de les icones, a Goncharova també li influirà l'artesania popular, els vestits tradicionals i els lupki, un tipus de gravat molt concret, després en veurem algun exemple popular molt, en fi, molt, que ella reconeixerà com estèticament molt interessant. El 1913, doncs, podem confirmar que ha nascut oficialment el neoprimitivisme, el primer moviment d'avantguarda originalment rus, impulsat per Goncharova, Larionov i altres col·laboradors. No era un estil, sinó un discurs polèmic expressat en conferències i publicacions amb les que Larionov i Goncharova es volien diferenciar d'altres grups amb els que havien col·laborat puntualment. Els neoprimitivistes associaven tota forma d'art no clàssica, no renaixentista i no naturalista amb l'Orient, incloent, a més de tot el que ja hem dit, l'escultura Sita, aquests pilars de sal de Goncharova ho recuperen, del 1910, el mosaic bizantí, l'art persa, àrab, hindú, fins i tot extrem oriental. En particular, el patrimoni espiritual bizantí el veuen com un factor distintiu de Rússia. Per ells existeix, i ho volen demostrar, una continuïtat de pràctiques entre aquest patrimoni primitiu i l'avantguarda. S'ha de tenir present també que entre el concepte de primitivisme que utilitzen els artistes occidentals, com Gauguin o Matisse, que ja n'hem anat parlant, eren artistes molt apreciats a Rússia, justament per aquest ser, entre cometes, poc occidentals o desafiar les convencions occidentals. És a dir, entre el seu primitivisme i el dels russos hi ha punts en comú i diferències. Un punt en comú és que per tots ells el primitivisme expressa la seva desil·lusió amb una societat urbana que evolucionava ràpidament i amb les conseqüències materials i socials d'una industrialització que Rússia s'havia viscut molt fortament a partir de cap al 1880 i per tant la nostàlgia d'un món rural que desapareixia ràpidament. Però una diferència important és que, a diferència del que passa a Occident, per als russos el primitiu no era necessàriament un altre com ho era per als occidentals. Rússia era, de fet, un altre exòtic per la cultura occidental. Els propis límits físics del país en aquest moment no estaven gens clars i molt menys els culturals. Això feia que per Gonxarova i els seus companys Rússia fos un espai híbrid idoni per a la interacció i assimilació intercultural. Els avantguardistes de Moscou es senten als marges culturals i polítics d'Europa, però al centre d'una intersecció de continents i cultures. Rússia, per ells, es podia rejuvenir cultural i espiritualment mitjançant l'aliança amb l'Est. Buscar el primitiu no era doncs tant buscar l'altre com buscar-se a si mateixos. I per tant el primitivisme té un component nacionalista, nacional, que no té en d'altres països europeus. La cultura russa, per Gonxarova i el seu grup, s'havia de situar en el present mitjançant la transmissió històrica de valors del passat, com una manera d'equilibrar el pes cultural d'Occident a Rússia. Per això, els artistes prenien elements de l'avantguarda occidental per diferenciar-se dins el context cultural rus, mentre en prenien de la tradició oriental per diferenciar-se de l'art europeu. Les icones ocupen un lloc central, doncs, com a referència artística, estètica, espiritual i conceptual en aquest viatge cap al primitivisme oriental. Volia esmentar molt breument algunes particularitats de les icones per entendre'n alguna cosa del per què els interessen tant. Cal entendre que les icones no són una representació de Crist, són, al contrari, una mena d'extensió material de la pròpia figura del cos del Crist. La natura de les icones depèn del fet fonamental i diferencial del cristianisme, que és l'encarnació de Crist. L'impacte estètic o simbòlic de les icones és nul o secundari, és la seva naturalesa sagrada el que compta. Belles o no, totes les icones per un creient són igual d'importants. Per això la iconografia, sobretot en l'època antiga, és tan poc variada, perquè el seu significat sacramental és superior al significat simbòlic i també perquè calia trobar justificacions teològiques per tots els detalls. Per transmetre el que és una cultura molt sofisticada, teològica, que hi ha al darrere de les icones, el que en podríem dir el comú de la gent, van aparèixer llegendes, com per exemple la que explica que les icones tenen un origen aqueiropoietic, és a dir, no fetes per la mà de Déu. La llegenda explica, una de les llegendes que explica l'origen sagrat de les icones, diu que la primera icona la va fer el propi Crist imprimint el seu rostre en un teixit. És una versió, per entendre'ns, del tema de la Verònica, la vero icona, l'autèntica icona. Aquesta relíquia en concret, que és del segle XVI, representa el Mandilion, aquesta icona sagrada. El moment culminant de la pintura d'icones és el segle XV, amb Andrei Rublev, després ja en parlarem, no en parlaré pas, perquè és una mica el moment en què, en fi, la icona... es detecta poca influència, diguem-ne, occidental en la pintura d'icones, a diferència del que passa en altres arts, i el fet que materials i tècniques fossin del tot russos, la fusta, els pigments, unit al seu sentit i al seu sentit teològic i al seu conservadorisme estètic, fan que adquireixin una afinitat amb Rússia i la Mare Terra, la Mare Rússia, que cap altra forma artística adquirirà. Quan es comencin a qüestionar els valors tradicionals associats a la tradició sagrada de les icones, i això passarà a finals del segle XVII, és el moment en què d'alguna manera en comença el seu declivi, per així dir-ho. Es tornen més decoratives, s'introdueixen nous temes i formes i fins a un cert punt es perd la connexió entre cultura popular i vida espiritual que la sostenia. Declivi o no, això ho podríem discutir. En tot cas, no és l'època clàssica, per així entendre'ns, de les icones. Com dèiem abans, innovació i transformació en les icones en realitat n'hi ha hagut sempre, però evidentment doncs, hi ha períodes potser diguem-ne més significatius. En tot cas, a finals del segle XIX quedaven molt pocs pintors d'icones i la seva producció s'havia convertit en, ja no tèmperes sobre fusta, sinó icones impreses en paper de les que se n'editaven centenars de milers de còpies. Aquest quadre de Vasily Perov, la processó de Pasqua del 1861, mostra l'actitud crítica i allunyada de l'Església que tenien, i de les icones, per tant, que tenien alguns artistes moderns i part de la societat. I veiem una processó que és gairebé una desfilada de... En fi, tothom va cap al seu costat, un mira cap aquí, l'altre mira cap allà, aquesta senyora ella porta la icona però no sabem cap on va, canta però no sabem ben bé què mira, el senyor del seu costat porta la icona però la porta a l'inrevés, i sembla que no se'n dona compte, el sacerdot que surt de la casa s'ha d'aguantar amb el porxo perquè està ebri, evidentment, acompanyat per altres tres personatges, no? Aquest, aquest i aquest d'aquí, que tampoc estan en gaires bones condicions. No? És a dir, allò que hauria de ser un acte sagrat de la màxima importància, si mantingués el seu sentit espiritual autèntic, s'ha convertit en una mena de paròdia, i així ho representa Perov per mostrar aquest distanciament entre l'Església i per tant la cultura de les icones i la cultura popular. A finals del segle XIX, doncs, les icones es trobaven en un estat, diguem-ne, de prostració estètica i litúrgica quasi total, degut, entre altres coses, també a la poca cura que els propis russos havien tingut del seu patrimoni. L'historiador de l'art Nikolai Wrangel escriu el 1913 sobre l'afany destructiu dels russos, dient que era part de la seva natura, i concretament escriu, i cito, «Fins i tot les icones, les relíquies sagrades i les meravelloses, inspirades i extàtiques cares de Déu i dels sants han estat aniquilades pels russos. El poc que per alguna estranya casualitat havia sobreviscut ha estat destruït durant la revolució de 1905». Per això parlem, i abans ho deia també el professor, a principis del segle XX, d'un renaixement de les icones, d'un redescobriment gairebé. S'ha de dir que ja des de mitjans del XIX una certa tendència nacionalista, eslavòfila, medievalista havia portat un cert interès en les icones i l'arquitectura de l'Església, coincidint amb un moviment del centre cultural de Sant Petersburg a Moscou. Sant Petersburg és la referència de l'occidentalització, Moscou en l'imaginari rus sempre és la capital associada a les províncies, a la tradició i a la religió. Les primeres col·leccions importants d'icones les van fer comerciants de Moscou que pertanyien al grup dels antics creients. L'any 1883, un grup d'artistes vinculats tant als simbolistes com als ambulants reben l'encàrrec de reconstruir una església de fusta a Abramsevo, en una colònia d'artistes que hi havia a prop de Moscou perquè l'anterior s'havia fet malbé amb una inundació. Construeixen l'església i en pinten l'iconòstasi. L'iconòstasi, per cert, és aquest mur de fusta cobert d'icones que en les esglésies ortodoxes separa el presbiteri, on tenen lloc part dels ritus, de la nau, per entendre'ns, on estan els fidels. Aquest és el primer moment en què artistes contemporanis importants de tradició secular s'interessen per aquest patrimoni religiós i el reactualitzen, per així dir-ho, a partir de l'estudi i la investigació. A partir d'aquí trobarem força exemples de pintors que treballen decorant esglésies noves o restaurades, com el mateix Nikolai Rerich, en vam parlar l'any passat. En aquest moment és el potencial romàntic i nacionalista de les icones, més que el seu sentit teològic o el seu potencial estètic, el que més interessa. Cal tenir present que moltes icones antigues havien estat repintades al llarg del temps i per tant era difícil saber com eren. També en aquest moment, principis del segle XX, comencen campanyes de restauració i de cop es redescobreixen les formes, els motius i els colors de les icones antigues. Es publiquen llibres d'iconografia i d'història, apareix una nova demanda amb la canonització de nous sants, ho vèiem abans, es creen nous tallers de producció i restauració d'icones i mica en mica les icones es comencen a promoure com la gran representació de l'art rus tant a casa com a fora. Diaghilev també inclou icones a la seva exposició a París l'any 1906. La seva bellesa i simplicitat va sorprendre Matisse. Matisse, el 1911, viatja a Moscou justament per instal·lar les seves obres a la casa de Morozov, el porten a veure una col·lecció d'icones i queda molt impressionat per la seva bellesa i per la seva simplicitat, com deia. Va fer unes declaracions a la premsa molt elogioses, molt comentades a la premsa de l'època, que van ser un gran estímul, diguem-ne, perquè els russos també veiessin diferent aquesta tradició. Tot aquest procés, diguem-ne, de redescobriment culmina el 1913, justament, amb una gran exposició d'art antic rus, que és la primera gran exposició d'icones en què aquestes es treuen del seu context cultural habitual. És el moment en què es redescobreix la figura d'Andrei Rublev, justament. El seu impacte en els artistes contemporanis va ser instantani, ho veiem en molts d'ells, també d'alguna manera amb Gonxarova. Tornem ara doncs, al neoprimitivisme, dèiem que també apareix més o menys el 1913. Hem dit que el seu llenguatge es nodreix de referències occidentals, fauvisme, expressionisme, cubisme, i per l'altra de tot aquest redescobriment de l'art popular rus que acabem de comentar. El grup es funda a Moscou, no és casual, de fet tots els artistes són moscovites o relacionats justament amb les províncies. Les paraules de Matisse que acabem de comentar van ser un estímul important, hem dit, per molts artistes pel que fa a la seva revisió de les icones i en particular per l'Arionov. Aquí en veiem un autorretrat del 1910-12. Quan ell i Gonxarova funden la Cua d'Asa, busquen acostar-se més encara als testimonis materials d'una tradició russa de la que volen formar part. No volen només imitar les formes tradicionals, aquí tenim una icona de Sant Procopi del segle XVI, sinó entendre el funcionament i com operaven com a elements vitals d'un llenguatge primordial per l'art per utilitzar-ho com a base del seu llenguatge radicalment nou i contemporani. L'Arionov també va fer una col·lecció d'objectes russos, icones i llibres tradicionals que també va exposar el 1913. En paral·lel a l'exposició del grup Diana, una exposició col·lectiva, de fet estaven en el mateix edifici en sales contigües. Aquesta estratègia de relacionar obres d'avantguarda amb peces d'art popular i tradicional ja l'havien vist a Rússia anteriorment i també a Europa. Pensem en l'almanac de Der Blaue Reiter, sense anar més lluny. Aquesta també serà una exposició molt influent per les noves generacions d'artistes, tot i que l'Arionov insistirà molt que ell i Gonxarova van ser els primers artistes d'avantguarda en interessar-se per les icones i altres materials populars, sobretot Gonxarova. Ell diu que ja ella ja feia 10 anys com a mínim que hi treballava. Gonxarova, l'Arionov i altres membres del grup en el mateix període, com dèiem abans, fan diverses accions, diguem-ne, performàtiques. Es pinten la cara, el cos, i apareixen fent accions de divers tipus en diferents contextes. Aquesta és una fotografia d'ella del 1913 en què es retrata com a actriu futurista. La pràctica del tatuatge i la pintura corporal en el grup també estava associada al primitiu, a l'africà, al salvatge i, per tant, a la modernitat. Podem comparar aquesta fotografia en què ella ha desnaturalitzat el seu rostre mitjançant la pintura amb una icona com la d'aquest Crist no fet per mà humana, aquell iropoiètic del segle XII, en què l'estilització n'ha eliminat tot naturalisme. Justament el com les icones utilitzen elements no naturalistes per captar l'atenció de l'espectador i comunicar sentits espirituals i filosòfics interessava molt a l'Arionov. En un text sobre les icones que escriu cap al 1920, parla sobre l'abstracció dels pintors d'icones russos i qualifica els sants que hi apareixen com a símbols abstractes d'una altra vida. El 1912, com hem dit, 12-13, apareix el raionisme, o raïsme, això, bueno, jo diré raionisme, no sé massa com s'hauria de dir, un altre moviment que impulsen l'Arionov i Gonxarova, en aquest cas sobretot l'Arionov. Podríem entendre l'arionisme, el raionisme, com una evolució, això és una composició de l'any 12, des del cubisme i el futurisme cap a un món en quatre dimensions, més enllà del temps i l'espai, al qual ell vol accedir visualitzant i pintant uns rajos de llum que de fet són invisibles, però que ell entén que són emesos pels objectes físics. El text Pintura raionista escriu, i cito, "No veiem l'objecte com a tal, percebem una suma de rajos de llum procedents d'una font lluminosa. Aquests són reflectits per l'objecte i entren en el nostre camp de visió." Al dir això, l'Arionov està abocant, segurament sense saber-ho, quelcom que ja havien dit els monjos alguns monjos hesicastes al segle XIV, que Déu es podia percebre no en la seva essència, que és inefable, sinó en les seves emanacions o energies. Això es revela en l'episodi bíblic de la transfiguració de Crist, aquesta és una icona de Teòfanes el grec del 1403, en què Pere, Joan i Jaume van veure Crist transformat en llum. La cita bíblica de l'Evangeli de Mateu diu: el seu rostre es tornà brillant com el sol i els seus vestits blancs com la llum. Les icones en general i les de la transfiguració en concret es podien entendre, doncs, com a extensió de la revelació de l'energia divina en el món material, segons alguns autors. El filòsof i teòleg Pavel Florensky, demà en parlarem, va escriure: perquè la icona fa que la llum d'una persona il·luminada ens aparegui, és una energia. Florensky també parlava del principi de les icones, de com les icones porten l'invisible al món visible. L'Arionov, que no sabem fins a quin punt coneixia l'obra de Florensky, també parla d'objectes transfigurats, revelats en la seva energia, de veure els rajos que emet l'objecte més que l'objecte en si. I això ho visualitza pictòricament amb aquestes xarxes de línies rectes i trencades, com una estrella o un esclat, línies dinàmiques que s'interpenetren amb ombres de blanc i colors clars. Línies rectes i ombres blanques són molt característiques, si ens fixem aquí, de l'estil antic de les icones, com es veu sobretot en els ropatges, sovint il·luminats amb zones blanques que donen una certa impressió de desmaterialització. A vegades sembla que l'obra rayonista sigui com un zoom sobre els detalls de les robes dels sants de la icona. Goncharova també participa del rayonisme, Gats del 1913, i utilitza tècniques pròpies de les icones. L'ús saturat del color, com veurem després, aquest ús del blanc que serveix, com hem dit, per subratllar la forma suggerint volum i drapejats. Aquesta mateixa estratègia apareix en obres, diguem-ne, més abstractes i en obres més figuratives, com les Bugaderes del 1911, que sens dubte demostren com ella coneix i ha estudiat icones diverses en què apareix la mateixa estratègia formal com un mitjà que dona profunditat i dinamisme. Aquesta és una icona del segle XV de Santes Prascòvia i Anastasia de Novgorod. Aquesta transposició d'elements plàstics de l'àmbit religiós a d'altres temàtiques, com la rural o popular, té a veure amb el fet que Goncharova no busca tant expressar la seva individualitat artística, un concepte molt occidental, sinó una realitat que ella veu com a més gran que ella mateixa, amb què la identitat de Rússia es relaciona. L'allunyament del naturalisme cap a una major estilització també va permetre a Goncharova introduir un element més mític en la seva obra, com es veu perfectament en el seu ús de la iconografia cristiana. Un dels seus treballs més importants i coneguts en aquest sentit és aquesta sèrie, aquest grup de les quatre pintures dels quatre evangelistes, que es van exposar a la Cua d'Asa el 1912. Estan clarament basats en tota una tradició d'icones dels sants drets, com la que mostra Santa Olga, Sant Pere, Sant Pau i Santa Xènia. És una icona relativament contemporània que reprèn un tema que ja ve com a mínim del segle XV, aquest és Sant Pere en una icona antiga. També remet als quatre sants que trobem reunits en files a cada costat de la icona principal de Crist, en el centre d'una iconòstasi. Aquest és l'iconòstasi concretament de la Catedral de l'Anunciació al Kremlin de Moscou. Les proporcions dels plafons, les grans dimensions, fan 2 metres per 58, l'aspecte seriat, els gestos de caps i mans, els peus i les mans grossos, el color ocre de la pell, la saturació del color de les icones, de les túniques, tot això és típic de la pintura d'icones, tot i que sigui diferent de com ho trobem a les icones. Però també hi ha elements peculiars que la distancien de la tradició. Per exemple, els evangelistes porten llibres normalment i no manuscrits. Són els profetes els que porten manuscrits en la tradició de la pintura d'icones. No porten els símbols habituals dels evangelistes, el tetramorfos, per tant no els podem identificar, no sabem qui és qui. No estan pintats en la tècnica habitual de tempera sobre fusta, sinó en oli sobre tela, cosa que també els vincula amb la tradició occidental. Els evangelistes, a més, mai apareixen als iconostasis com a sants dempeus. En tot cas, quan apareixen, apareixen aquí, a les portes reials. Per la seva corporalitat, es relacionen tant amb les icones de sants com amb les sèries dels pagesos. I de fet, a Sant Petersburg es van mostrar barrejats. moltes fonts doncs, per crear una obra que al final és estrictament goncharoviana, diguem-ho així. I de fet el seu sentit final en bona mesura està precisament en aquesta combinació de formes orientals i occidentals, o de fonts orientals i occidentals. Els quatre evangelistes és una de les obres que la censura eclesiàstica va fer retirar de la cua d'asa, argumentant que un tema sagrat no era compatible amb un títol tan vulgar. Com hem dit abans, ja el 1910, quan va presentar una sèrie de paràfrasis de les icones, es van acusar d'indecents i es van retirar. La revisió secular i modernista que fa Goncharova de la imatgeria religiosa no va ser ben entesa per tothom. Alguns la van trobar massa occidental per ser russa, per tant transgressora i imperfecta. Ella reflexiona sobre això al seu diari, i cito: "Alguns diuen, i ho discuteixen amb mi, que no tinc dret de pintar icones, que no crec en Déu prou fermament. Senyor, qui sap qui creu i com? La gent diu que l'aspecte de les meves icones no és el de les icones antigues. Però quines? Les russes, bizantines, ucraïneses, georgianes? Icones dels primers segles o de temps més recents, després de Pere el Gran? Cada nació, cada època, té un estil diferent." Evidentment, el fet que fos una dona també hi va tenir un paper. No hi havia precedents en aquell moment de dones que pintessin grans temes religiosos, a diferència del que hem vist després, que en l'època soviètica hem vist que apareixien diverses pintores d'icones. Doncs Goncharova apareix encara més com una pionera, com a dona que tracta un tema que no era habitual. Goncharova repetiria, tenia aquesta imatge també d'aquest iconòstasi important, aquí potser veiem més aquesta estructura dels sants drets que dèiem abans. Goncharova repetirà l'estructura compositiva en altres obres de tema secular, com en La Verema del 1911 o en aquestes dones espanyoles ja de l'any 23-24, a l'època de París, en què veiem que continua tenint presents aquests models. La nativitat de Goncharova del 1910 es basa clarament en icones del naixement de la Mare de Déu, com per exemple aquesta del segle XV. En totes dues, la Verge vesteix de vermell i porta un mantell blau. Els colors de la Goncharova també són els típics de les icones, així com l'ús del blanc i els drapejats. Alguns teòrics havien vist un precedent important de l'avantguarda justament en com les icones utilitzen el color, sense gradacions ni subjectivitats, sinó de manera saturada i directa. La ressonància simbòlica de la saturació del color i la seva interacció és essencial en la imatgeria i l'arquitectura ortodoxes. Des de la perspectiva moderna, es considerava un element valuós per a la regeneració de l'art contemporani, com també la simplicitat i claredat de les formes icòniques. Alexandre Benoit, l'intel·lectual vinculat al món de l'art, primer molt despectiu respecte a l'art d'avantguarda, però que tanmateix, després de la gran exposició de Goncharova de l'any 1913, en va esdevenir un dels defensors més importants, escriu, el 1913, justament un article sobre icones i art nou, en què explica com l'abolició del naturalisme per part de les avantguardes es podia veure, més que com a vandalisme, com una manera d'entrar en una dimensió de la vida que no té equivalent en el món visible. I escriu, cito: "No només les icones del segle XIV, com Nicolau el que fa miracles o la nativitat de la Mare de Déu, ens ajuden a entendre Matisse, Picasso, Le Fauconnier o Goncharova, sinó que a través de Matisse, Picasso, Le Fauconnier o Goncharova sentim molt millor la gran bellesa d'aquestes imatges bizantines, el fet que tenen joventut, poder i animació." Un altre tema en què l'interès de Goncharova per l'icona en concret, i aquí ho podem estendre a l'art popular en general, es fa molt interessant, és el que té a veure amb la qüestió de la còpia i l'original. La icona, ja ho hem dit, no es pot estudiar com una successió de moviments i tendències plàstics que s'expliquen uns als altres. Està més enllà de tot intent d'historització. Tampoc l'obra de Goncharova, ho hem dit, es pot estudiar segons l'esquema cronològic habitual, que li esdevé del tot insuficient. Per Goncharova, de les icones i els gravats se'n pot aprendre una manera diferent d'entendre les nocions de còpia i original, sense jerarquies ni preeminències, així com les relacions entre allò que n'hem anomenat alta i baixa cultura o alt i baix, diguem-ne, art. L'ús de les icones i els gravats com a fons de l'art modern ajuden a desmitificar la noció de l'originalitat de l'artista occidental com a última motivació de tot artista d'avantguarda. Ella ho posa en pràctica en moltes ocasions. Aquí tenim una coronació de la Verge del 1910, gairebé 189 per 143 centímetres, és a dir, una obra important, inspirada en un gravat, en aquest cas no una icona, però sí en un gravat, en un Lubbock, que dèiem abans, que al seu torn està inspirat en obres de Velázquez i del Greco. El Greco, per cert, un autor oriental que ella reivindica en diverses ocasions. Aquest podria ser un exemple del seu eclecticisme o apropiacionisme, diríem avui. Aquesta simbiosi de passat i present, d'alta i baixa cultura, de pintura a l'oli o de cavallet i d'icona i gravat, d'est i d'oest, que trenca amb els nostres hàbits historicistes tan arrelats. La singularitat de Goncharova rau en què les seves ambicions són plenament modernes i avantguardistes i ben diferents de les dels pintors d'icones. El 1914, per exemple, publica 14 litografies que es titulen Imatges místiques de la guerra. La tardor del 1914, tot just esclata la Primera Guerra Mundial, és una de les primeres artistes que ja crea i presenta una obra relacionada amb el tema. Interpreta les misèries de Rússia durant la guerra com un calvari nacional, identificant l'acció amb l'apocalipsi i desitjant d'alguna manera el triomf final de la Santa Rússia. Evidentment hi podem trobar elements nacionals, tradicionals, religiosos, apocalíptics i contemporanis. Línies clares, angles, contrastos aguts, elements característics de les icones com hem vist. Algunes imatges en concret revelen la diversitat de les seves fonts. L'arcàngel Sant Miquel, per exemple, és una estampa que versiona una pintura de la pròpia Goncharova del 1910, que alhora s'inspira en una litografia de l'arcàngel Sant Miquel, que aquí la tinc en blanc i negre, també n'hi ha una versió colorejada, Kandinsky la tenia a la seva col·lecció, i en una icona de finals del XIX, que de fet presenten la mateixa imatgeria. De nou, per tant, icona, Lubbock, pintura a l'oli i gravat, tot resulta indistingible pel que fa a la seva utilitat i a la seva categoria. Goncharova va treballar sovint en cicles i sèries que configuren autèntics políptics que algunes vegades es van presentar junts. Aquestes dues obres, per exemple, formen part d'un grup de 9 pintures, de 9 peces, que es va titular, que es titulava Collita, pintat el 1911, que almenys dues vegades es van exposar conjuntament. No sabem com, però una hipòtesi plausible podria ser aquesta. Alguna historiadora l'ha proposat. Evidentment, aquesta manera de presentar les obres, juntament amb l'abundància de peces, ja ho hem dit abans, 750 obres de cop, pot tenir a veure de nou amb aquesta vinculació, aquest record de l'iconòstasi, Santa Sofia de Novgorod. Com de fet ho tenien també la presentació de les obres modernes a casa de Shukin, i aquí en tenim diversos exemples. Malauradament no tenim cap fotografia dels muntatges de les exposicions de Goncharova del 1913, però aquest autorretrat del 1907, autorretrat amb lliris, ens fa veure com la manera que ella tenia de col·locar les obres al seu estudi en certa mesura ja tenia a veure amb aquest iconòstasi modern que versionava d'alguna manera l'antic. L'intent més ampli i directe de portar el món iconogràfic de les icones a l'art d'avantguarda va ser un projecte de Sergei Diaghilev de l'any 1914, que era el d'un ballet que s'havia de titular Litúrgia, inspirat en Cimabue i els mosaics bizantins i basat en la missa ortodoxa. El projecte havia de presentar la litúrgia ortodoxa com una obra d'art total estètica, coordinant so, vista i moviment. Tanmateix, l'Església prohibia la representació teatral de figures bíbliques, un dels principals problemes en què es va trobar Diaghilev, perquè va trobar-se que ningú volia col·laborar amb ell. Stravinsky li va dir que no faria la música perquè no veia adequat tractar la litúrgia sagrada com a teatre, i la seva primera opció per fer els decorats i vestuari, sembla ser que era Steletsky, li va dir el mateix. Per tant, l'encàrrec va recaure en Goncharova, que sí que el va acceptar, i aquí tenim el seu esbós pel que hauria estat el taló, el decorat de fons, diguem-ne així, del ballet, basat en un iconòstasi, tot i que amb més elements imaginaris que reals. De l'iconòstasi em sembla que només queden les portes reials, el Sant Sopar i aquestes icones, tot i que molt més grans de mida. La resta, aquí per exemple, ell col·loca una versió dels quatre evangelistes seus, però que no eren mai en els iconòstasis de veritat. No? En tot cas, el projecte va començar, es van iniciar fins i tot els assajos per al ballet, la coreografia la feia Massin, amb la supervisió de l'Arionov, i de fet Goncharova i l'Arionov se'n van de Rússia per primera vegada per treballar en aquest projecte, tot i que finalment no qualla. Van intentar diverses opcions per la música, fins i tot fer-lo sense música, però al final, doncs, com dèiem, ho deixarien estar. La peça havia de tenir 6 o 7 escenes que finalment la idea era que corresponguessin més a diferents festes ortodoxes que no ben bé a les parts de la missa en si, que era la idea original. Tot i que el projecte no es va fer, conservem aquest esbós i el 1915 Goncharova publica un portafolis amb una tria dels dissenys que ella mateixa havia elaborat pel vestuari. I en aquests dissenys hi veiem també clarament la seva, com s'havia basat en les icones. És curiós veure com ella intenta adaptar les icones planes i estàtiques a una experiència tridimensional i dinàmica, en teoria, si més no, com hauria de ser el ballet. Veiem com emprèn les posicions, però exagera encara més els gestos, els angles, la distància entre els peus, per intentar donar-hi una certa mobilitat. Aquí tenim un esbós, aquí veiem com les robes, les formes es tornen molt lineals, les robes s'agiten, l'ornamentació es representa d'una manera molt planera, potser aquí es veu més. De fet, si traguéssim caps, mans i peus, gairebé són composicions purament abstractes. La coreografia de Massin, com deia abans, supervisada per l'Arionov, lligava d'alguna manera amb aquests dissenys i els moviments intentaven evocar la rigidesa de les figures de les icones. Com he dit, els assajos van començar i tenim una fotografia almenys d'una d'aquestes escenes. Això seria l'Anunciació. La idea, els moviments dels ballarins, a banda de seguir aquest esquema planer que dèiem, perquè imaginem que havien de dur aquells vestits, no?, que havia fet Goncharova, havien de semblar com que els movien fils des de dalt, d'alguna manera, no? Gairebé com uns titelles. Vaig acabant. Tot i la simpatia profunda de Goncharova per les icones, les seves obres cristianes potser no són icòniques en el sentit tradicional del terme, perquè tot i que es basen en l'aparença de les icones, no tenen ni el context sagrat ni la funció de l'art ortodoxa. Allà on l'exagerada estilització de les icones és natural i teològicament necessària, l'estil neoprimitivista de Goncharova es desenvolupa obeint a les seves necessitats expressives. El 1913 Benoit n'escriu, i cito, l'aproximació de Goncharova als temes religiosos és clarament estètica. De moment tampoc pot ser res més. Amb tot, de totes les aproximacions estètiques a temes religiosos que han aparegut en els darrers anys, la de Goncharova és probablement la més lliure i la més captivadora. Com hem dit en començar, altres artistes van fer aproximacions que volien ser, si més no, potser més transcendentals, prenent les icones com a referència. El cas de Malevich, que va passar en les seves obres de la semblança amb les icones a una total identificació amb elles, és el més conegut i el més estudiat. La simple col·locació de la icona del quadrat negre en el racó sagrat ja indica el seu propòsit. Tatlin, contrarrelleu del 1915, també el mateix any, també era ben conscient d'aquesta dimensió sagrada en col·locar la seva peça en una cantonada. Algun historiador va dir d'ell que res de l'obra de Tatlin s'entén sense posar-la en relació amb les icones. Malgrat que certament l'aproximació de Goncharova a la icona en general és més visual i menys transcendent, en una obra com aquest Mirall del 1912 evidencia que ella també era ben conscient de com l'art d'avantguarda podia provar d'incorporar alguna cosa d'aquesta transcendència. Abocant el quadrat blanc de Malevich, el mirall de Goncharova no reflexa res més que una altra cantonada desolada. És un mirall sense imatge, en què aquesta ha estat eliminada, liquidada, igualada a zero. Com diu l'historiador John Bolt, només resta una absència poderosa com la que sentim en el límit d'un precipici, en una pausa musical o en l'expansió primigènia del desert. En aquest punt, entrem en un món essencial de formes pures, sensuals, tàctils, allunyades de la quotidianitat humana. Sviatayeva cita les paraules de Goncharova, cito, influència de l'icona, de la miniatura persa, de la Síria, no sóc cega, no he mirat per oblidar, sóc lliure de recordar una persona i una icona no? Oblidar no és la paraula justa, no es pot oblidar una cosa que ja no és fora de nosaltres, sinó dins nostre, que ja no és més en el passat, sinó en el present, almenys que no sigui oblidant-nos a nosaltres mateixos. El 1915, com hem dit, Goncharova i l'Arionov deixen Rússia definitivament. La seva vida quedarà per sempre dividida entre el que ells mateixos diran Rússia i el després de Rússia. La seva carrera artística no s'acaba aquí, ben al contrari, segueixen amb un ritme de producció d'obres altíssim i amb una gran i molt diversa creativitat. Però la seva relació gairebé simbiòtica amb l'art rus en general i amb les icones en particulars, tanmateix, sí que s'acaba. Lluny del seu país i de la seva cultura, la seva obra s'obre cap a noves experiències, temes i referències. Volia viatjar a l'est, però vaig acabar a l'oest. Aquestes paraules que recull Marina Tsvetaeva en el seu llibre, amb les que he titulat La xerrada, descriuen un itinerari vital, el d'un artista que durant molt temps va buscar, i en bona mesura va trobar, les seves arrels culturals, artístiques i identitàries a l'est. Un est en gran mesura imaginat i somiat, viscut primer en el desig i després en el record, però no per això menys real. Però aquí tanmateix les circumstàncies de la vida van portar a acabar deixant, com ella mateixa va escriure el 1917 en una carta, l'enorme força de Rússia per la seca i pàlida Europa. Moltes gràcies.